Vinga, anem al tercer punt, a l'àrea de presidència, hisenda, serveis urbans, mobilitat i seguretat. El punt 3 de l'ordre del dia és l'aprovació provisional de la modificació parcial de l'ordenança fiscal 0 general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals per a l'exercici 2023 i següents. Té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Pere Soler. Sí.
Molt bon dia a tothom i gràcies per estar aquí amb aquesta urgència que ja ho han dit vostès. Jo crec que hi ha una explicació prèvia per què calia fer aquest ple en aquestes circumstàncies i d'aquesta manera, de manera extraordinària i urgent. El primer és que calia fer-ho perquè el dia 9 de novembre, per tal de tenir-ho aprovat, és a dir, el ple d'avui, per tal de tenir-ho aprovat definitivament a final d'any, amb data de 31 de desembre, i que pogués entrar en vigor a l'1 de gener de l'any 23, calia fer-ho així. El calendari està establert d'aquesta manera amb el tema d'exposició pública i la possibilitat de poder rebre algun tipus d'al·legació i, per tant, poder convocar un ple extraordinari abans d'acabar l'any per resoldre aquestes al·legacions, tal com és preceptiu i s'ha de dir. Aquesta premura, més enllà del que es pugui veure, ve determinada també per la voluntat per part de l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona, que és qui porta la recaptació dels nostres tributs, el cobrament dels impostos i de les taxes i dels preus públics, doncs calia fer-ho perquè ha reformulat la manera de relacionar-se també amb els ajuntaments, ha reformulat algunes de les literatures de les ordenances fiscals que comporten aquesta gestió i, a més, doncs ha volgut homogenitzar algun dels procediments i dels processos amb els diferents ajuntaments amb els quals doncs, té la potestat de poder fer el cobrament. D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Cugat també, d'alguna manera, recupera algunes de les competències que havien estat cedides a la Diputació, a l'organisme de gestió tributària i, per tant, doncs, tot això s'està establert en l'ordenança 0 que aquesta modificació no afecta a cap import, això s'ha de quedar molt clar, ni ordenança fiscal, tampoc afecta a cap impost, ni taxa, ni preu públic. I a més, és voluntat de l'equip de govern en aquest exercici de l'any 23 que ens prové i davant d'aquesta situació econòmica i de vulnerabilitat d'algunes de les famílies de no incrementar i per tant no modificar cap tipus de taxa, preu públic o impost. Per tant, és voluntat del govern de fer aquesta congelació en el que seria la pressió fiscal davant del ciutadà i a més, creu amb voluntat que hi ha algunes que s'haurien de modificar perquè s'haurien de reajustar en conformitat amb el que és el cost de la prestació del servei inicialment i després d'altres que podrien ser amb tipus de bonificació o potenciar el que en diríem nosaltres el capítol de sostenibilitat, etc. Per tant, aquesta pressió que no fiscal que el govern ha decidit no incrementar, únicament es modifica aquesta ordenança que regula la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos municipals. Les modificacions que s'introdueixen són motivades principalment pels àmbits jurídics de l'Ajuntament, de la Tresoreria Municipal i del mateix organisme de recaptació de Diputació de Barcelona i han estat treballats pels serveis econòmics de l'Ajuntament. Jo aquí vull també agrair la seva tasca i la seva premura. Vull dir que aquesta proposta de modificació va ser rebuda per l'Ajuntament el mes de setembre i ha estat treballada i presentada en el moment que s'ha pogut realitzar. Per tant, la motivació d'aquesta urgència era clara perquè el calendari ens apreta i aquestes millores modifiquen el redactat d'alguns dels articles però també introdueixen algunes de les millores com l'establiment del registre electrònic que fins ara no estava recollit i que no constava tampoc en el seu redactat. Per tant, ens adequem també als nous temps. També s'estableix una quota mínima de taxa que es pot sol·licitar la seva divisió de la quota tributària que passa de 60 a 10 euros. Per tant, també una rebaixa en aquesta mínima de taxa que es pot sol·licitar. També es modifica quina és l'administració que aprova el calendari fiscal. Aquesta és una de les recuperacions que dèiem, que fins ara ho aprovava l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona i que, a més, treballant-ho, pactant-lo i consensuant-ho amb cada un dels ajuntaments, A partir d'ara serà el propi Ajuntament qui aprovi el calendari fiscal. Aquesta és una recuperació que jo crec del marc competencial que ens dona aquesta autonomia respecte al que teníem fins ara. I també pel que representa els recursos administratius, que també s'adapta al redactat de la doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la normativa actual aplicable a simplificar en la gestió. També es canvia el fet de la concessió i la denegació d'ajornaments i fraccionaments, que fins ara corresponia amb una cosa molt estàtica per part de la recaptació, que tenia uns paràmetres. Ara serà l'Ajuntament qui pugui resoldre aquest tipus de modificació en l'ajornament, i per tant no es resolia amb l'ordenança que teníem i s'havia de resoldre amb aquesta modificació que s'ha introduït vigent. I en definitiva són un conjunt de modificacions, algunes de poca transcendència per les millores de caràcter tècnic, com dèiem al començament, però d'altres que milloren aquesta regulació de l'administració competent, en cada cas, entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'Oficina de Recaptació de la Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per resoldre doncs liquidacions, recursos, tancaments d'expedients i d'altres actes administratius. Es tracta doncs d'adequar la nostra normativa base, que és l'ordenança zero, per tal de que la resta d'ordenances fiscals doncs es puguin dur a bon terme. Ara em diran que no pertoca, però votar en contra d'aquesta ordenança és votar en contra de l'adequació i l'actualització de la relació entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i, per tant, quedar-nos amb un sistema arcaic. Jo entenc el seu enuig per la urgència, però els pregaria que com a mínim no fessin un vot en contra de la regulació i de la normalització que ha de ser la relació entre l'Ajuntament i l'Oficina de Recaptació Tributària de la Gestió. El més coherent per les seves formacions polítiques, perquè així ho estan fent en altres municipis, seria com a mínim l'abstenció amb caràcter de protesta, que jo puc entendre. Votar en contra seria anar en contra de l'actualització i en contra de posar al dia l'ordenança zero, que és la relació. Vostès faran i vostès explicaran el per què, però en aquest cas, si votéssim en contra tots, el que faríem seria un pas enrere i no ens permetria aquesta actualització en la relació amb l'organisme de gestió tributària recomanat pel propi organisme. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Paraules, senyor Ciprián.
Gràcies, senyora alcaldessa. Com ja ha avançat a la Junta de Portaveus, el nostre vot serà negatiu perquè nosaltres no creiem que es facin les coses d'aquesta manera. Nosaltres ja hem demanat moltes vegades que se'ns informi en temps. El que estem nosaltres desvirtuant la democràcia que tenim en aquest municipi, ja que el que no es pot és entregar la documentació 12 hores abans d'aquest plenari i convocar-la també. Com mostra d'això, tenim la falta de molts dels regidors que avui no poden ser amb nosaltres. Nosaltres no votem al fons de la reforma, sinó a les formes, que de nou són decebedores per part de l'equip de govern. Això només és el nostre posicionament i no li donarem suport. Gràcies.
Gràcies, senyor Ciprián. Senyor Rovira.
Gràcies, alcaldessa. I bon dia a tothom, perquè abans amb la intervenció amb el senyor Ciprián no he saludat. Bé, nosaltres, d'entrada, dir-li al senyor Soler que tenen majoria també i que el nostre vot no és determinant en aquest cas, lamentablement, ens agradaria ser més determinant i potser ens hagués convençut amb aquesta última reflexió si haguéssim tingut temps, com reclamava ara el senyor Ciprián, de poder parlar i poder dir la nostra amb temps i forma suficient. Dit això, es tracta una mica d'una modificació parcial, de millora en la redacció per facilitar la informació que rep la ciutadania i adaptació d'algun precepte de la jurisprudència normativa que s'ha modificat, així com també l'eliminació de la constant referència que es fa a l'actuació de l'ORGT com a organisme delegat, ja que recull en l'article 2.2, de forma genèrica i així evitar confusions. La proposta de modificació parcial presentada no afecta l'import estimat de la recaptació dels ingressos municipals per l'exercici 2023. Crec que és un fet també bastant rellevant i que s'ha de posar de manifest. Ara bé, hi ha assumptes que es tracten que es mereixen una petita reflexió. En l'article 20.2, el nostre grup vol estudiar la possibilitat que s'estableixin beneficis fiscals no pregats per atendre casuístiques generals o conjuntures específiques com la viscuda recentment a causa de la pandèmia. L'Ajuntament hauria de poder atorgar beneficis fiscals de manera eficient, ràpida i senzilla per gestionar tant de l'administració com dels administrats. L'article 21 estableix que els recursos de reposició s'entendran desestimats en cas de manca de resposta per part de l'Ajuntament. Sabem que és una pràctica habitual de l'administració que, no obstant, voldríem intentar revertir per la indefensió que provoca dels administrats. En el mateix sentit, volem revisar l'article 35 sobre els ajornaments i els fraccionaments. Aquesta administració ha patit i repercutit en la ciutadania la rigidesa de la seva pròpia norma en temps de pandèmia. Amb aquesta experiència tan recent seria incomprensible no revisar aquesta qüestió, entre altres punts que també podríem fer menció. Però per no allargar-nos anirem avançant. En tot cas, afrontem ara l'aprovació inicial d'aquest expedient de modificació sense temps d'estudiar ni debatre. Tràmit que dona pas a un període d'exposició pública i presentació de delegacions que farem servir com a grup, però que és injustificable aquesta manera de procedir. D'altra banda, el fet de que sigui l'ORGT l'ens que proposa aquestes reformes no exigeix l'acord de l'Ajuntament. L'ORGT és un òrgan delegat d'organisme autònom vinculat a una altra administració que contractem per la seva expertesa en matèria de recaptació, àmbit complex en el que les economies d'escala també són clau. Però el fet políticament més rellevant d'avui és la renúncia d'aquest govern, ara ja definitiva, a modificar el marc fiscal santcugatenc. Increïble, però cert. En aquest mandat, que suposadament s'havia capgirat tantes coses, l'únic que s'ha fet és pujar una miqueta l'IBI, gravar les famílies nombroses i adaptar part de la normativa que afecta els beneficis fiscals de les instal·lacions d'energia renovable. Poc més. Les revisions de despesa ordinària estructural han crescut, les previsions, perdó, de despesa ordinària han crescut molt per sobre dels ingressos. I ja sabem què passa quan incrementes la despesa sense incrementar els ingressos. Primera, que s'expressa d'una gran responsabilitat, però sobretot que genera un forat que tard o d'hora, i ja està començant a passar, provoca importants retallades. Tot plegat, una nova i desastrosa expressió de la manca total de previsió per part del seu govern d'anar perdent oportunitats una rere l'altra. Una molt immerescuda passa enrere per la ciutat. Per tot això votarem no. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Rovira. Senyor Soler.
Bueno, primer de tot, ja els he comentat, potser no escolten el calendari i per què venia provocat. No és cert que l'organisme de gestió de recaptació i gestió tributària de la Diputació pugui prendre decisions sense el consens de l'Ajuntament i sense que estiguin aprovats. Per tant, no és cert. No faltin a la veritat, perquè l'organisme de recaptació i gestió tributària, com ha dit vostè, és un conveni signat entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona per la gestió dels tributs, les taxes i els preus públics, però està en consens i, per tant, primer ha de passar prèviament, s'ha d'aprovar per l'Ajuntament perquè l'organisme ho gestioni. I si l'organisme fa algun tipus d'aclariment o fa algun tipus de demanda de modificació, ha de retornar al ple i l'Ajuntament és qui ha d'adoptar aquesta. Per tant, no es pot modificar sense una de les dues parts sigui favorable. Després, el senyor Cipriano ha dit no es pot fer. Sí, es pot fer. Sí que es pot fer, perquè està contemplat en el ROM, perquè si no, la Secretaria General seria la primera que ens diria que no es pot fer un ple extraordinari urgent. I per tant, el ple extraordinari urgent està regulat en el ROM, en els tempos que es marquen i en la demanda d'informació i la tramesa d'informació als grups municipals perquè puguin treballar-hi. Per tant, i s'ha fet, no és la primera vegada, i per tant, això està regulat en el ROM. Per tant, no és que no es pugui fer. Vostès ens podrien dir s'hauria hagut de poder fer millor. Possiblement, si haguessin tingut també el temps, en funció del que els he comentat, de la premura que també ens ha posat sobre la taula l'organisme autònom. Després, alguna altra fal·làcia o alguna altra mentida que vostès deixen sobre la taula. Diu, creix la despesa i no els ingressos. Els pressupostos que hem anat presentant són pressupostos equilibrats. Per tant, si creix la despesa, nosaltres hem fet la previsió de creixement d'ingressos també. Arribant als màxims d'aquest Ajuntament en el passat pressupost, d'un pressupost de consolidat de més de 190 milions d'euros. Si no haguéssim tingut una previsió d'ingressos de creixement, no haguéssim pogut tampoc fer créixer les despeses. Per tant, aquest desfasament que vostès diuen tampoc és cert, i ja ho veuran amb la pertinent liquidació. Per tant, sí, es tracta d'un tràmit de gestió i d'un tràmit de relació entre l'Ajuntament i l'organisme autònom. Vostès decideixen fer servir la majoria, perquè vull interpretar això, decideixen fer servir la majoria del govern per votar en contra. I així es queda una miqueta que no se sàpiga. Però jo, a vegades, jo els demano responsabilitat, i sobretot amb responsabilitat en la qüestió financera i en la qüestió econòmica. La responsabilitat és no votar en contra davant d'una qüestió que si tots votéssim en contra aniríem en contra dels interessos de la ciutat. No estem presentant i no estem fent una discussió de pressupost, ni tampoc de modificació de les ordenances, de si incrementem els recursos o no els incrementem. El que estem fent és una modificació amb caràcter tècnic i relacional entre l'organisme i l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, bueno, vostès ja suposo que li explicaran a la ciutadania el per què voten en aquestes circumstàncies en contra i en tot cas lamentar el seu posicionament i senzillament no faltin a la veritat dient que això no es pot fer i que faltem a la democràcia quan tenim un ROM amb el qual els hem dotat tots i l'hem votat tots a favor, en el qual regula expressament aquests tipus de plens extraordinaris i urgents que es poden dur a terme en circumstàncies especials com és en aquesta. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Senyor Ciprián.
Sí, gracias, señor Soler. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, básicamente se puede hacer y ustedes lo continúan haciendo cada pleno. Nos siguen dando información, convocando plenos extraordinarios, dando información media hora antes del pleno. Es un modus operandi. Nosotros no hablamos tanto de democracia como de calidad democrática. Entonces, ustedes creo que no valoran esto y tampoco valoran la responsabilidad que tenemos nosotros como partidos de la oposición con nuestros votantes. Ustedes eso no les importa, porque tampoco les importa los suyos, parece ser. Es un modus operandi que ustedes repiten cada plenario y de verdad nosotros no vamos a entrar en este juego. Si ustedes quieren que nosotros les demos apoyo, hablen con nosotros, trabajen en las comisiones informativas y entreguen la documentación en forma y en tiempo necesario. Por tanto, nuestro voto seguirá siendo en contra, a pesar de las lucubraciones del señor Perasole. Gracias.
Molt bé, queda dit, senyor Ciprián. Senyor Rovira.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, no entrarem en matèria, ja tindrem oportunitats de parlar a nivell tècnic del contingut, però el senyor Soler, nosaltres no hem dit que no es pugui fer un ple extraordinari, evidentment el ROM ho estableix, diu com s'ha de fer i estem aquí perquè es pot fer. Aquí cap cosa a dir. Nosaltres fem referència, com ell, vostè fa referència a nosaltres envers la responsabilitat del grup amb la nostra votació, vostè té el calendari fiscal cada any el mateix i amb antelació suficient com per poder preveure o afrontar aquest tema sense apurar el dia abans de que... Sí, senyor Soler, ara vostè em contestarà, no passa res. Però vostè ens demana responsabilitat. Nosaltres creiem que això, com vostè diu, no és un pur tràmit, és un fet que afecta moltíssim a la ciutadania de Sant Cugat i, per tant, entendrà que voldríem... Potser fent-ho un mes anterior aconseguiríem incloure zero al·legacions igualment en el procés perquè vostès tenen una majoria i podríem no coincidir el que sigui. Però ens hauria agradat tenir temps suficient per poder fer les aportacions que considerem oportunes, que després es valoren positiva o negativament, s'inclouen o no. Però considerem que no és només un tràmit. Això condiciona tot el calendari fiscal de l'any que ve i, per tant, treballar-ho amb el mínim temps d'antelació possible hagués sigut, doncs, d'entrada, creiem que un tema també de responsabilitat per part del govern o cap a cap, com deia el senyor Ciprián, de qualitat democràtica cap a l'oposició. Per tant, ja no parlem sinó del contingut, també, senyor Soler, de la forma en què hem arribat fins aquí. Ja està, gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Rovira. Senyor Soler?
Sí. Calendari fiscal. Una cosa és el calendari fiscal, que és com fixa els preus, les taxes i els impostos, de quan es giren, de quan es cobren, etc. Però vostès saben, i això els hi vam dir el primer any de mandat, que les modificacions de les ordenances fiscals es poden fer en qualsevol moment. En qualsevol moment vostès poden presentar una demanda de modificació de qualsevol ordenança. Que això era un canvi de paradigma respecte als anteriors governs que fixaven una franja. Per tant, si vostès tenen a bé de voler modificar qualsevol ordenança fiscal, poden entrar per registre i es comença a treballar. Jo no hi veig impediment. És a dir, el que passa que encara continuem amb el sistema antic i això és el que hem intentat amb aquest govern, intentar trencar amb velles dinàmiques. Per tant, si no hi ha modificació d'ordenances fiscals de les que volen vostès, és perquè no. És perquè on s'esperen que els hi diguin ara ja o a partir de l'1 de gener vostès poden entrar qualsevol demanda de modificació d'ordenança fiscal en aquest sentit. Número 1. Número 2. Ahir vaig parlar amb els dos responsables d'economia dels seus partits. Tan bon punt va ser, diguéssim, anunciat en els portaveus, es van rebre trucades, jo mateix vaig parlar amb el senyor Sergio Blázquez, per una banda, i amb el senyor Carles Burgarós, explicant el per què s'ordenava. I es va tramitar la informació. No és un document important, és un document de 18 planes. Un document de 18 planes, 24 hores. Sembla que no costa tant. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Doncs ho deixem aquí. Sí? Doncs vinga. Anem a votar aquest punt 3, tercer de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots a favor per part del govern? Abstencions? Vots en contra? Vots en contra de Junts per Sant Cugat i dels dos regidors de Ciutadans? Molt bé, doncs queda aprovat aquest punt de l'ordre del dia i aquí acabem perquè no hi ha més punts. Moltíssimes gràcies i que tingueu un bon dia.